Als 40.
Som energia sexual, que arriba i s'acomana. Una flama en puix de moviment tan sexual, que brilla i mai s'apaga.
Benvinguts a tots i a totes aquí a Energia Sexual, una setmana més. Avui m'ho encontrat, ara ho parlàvem amb la Lil, d'estils completament diferents.
El pico i la kinky,
sí, totalment. Que per queda brutal el cabell així amb
sí
trenes.
No?
M'encanta.
No, no, m'encanta.
I a més amb el punt aquell, l'anell sí que portes aquí, és brutal.
Em pensava que ho deies del front, que tinc un flex amb el front. Dic,
sí? No, no, l'anell que és aquesta recada
sí, no?
Que tens aquí.
Sí, t'agrada, és una mica així. Bueno, jo no em veig des d'aquí, però la penya que esteu a casa...
Ja està. En tot cas, benvinguts aquí a Energia Sexual, un vostre programa de sexe, com sempre, parlant de sexe sense tabú, sense pèls de la llengua. També, òbviament, gràcies als amics de Sexy Dream, que trobareu tots els productes a sexydream.es i, a més, també ens trobeu nosaltres a qualsevol xarxa social. Eh que sí, Lil?
Unes quantes. Tenim tant Instagram com TikTok com YouTube. Tenim Energia Sexual 40, que seria el canal de YouTube on podeu trobar els programes sencers, energia.es, que seria el TikTok, i energia/sexual, que seria el nostre Instagram. Us recomano que hi aneu perquè, a més, a l'Instagram tallem els millors moments, eh? I ahí está todo.
Sí, sí, amb el Tito, que està fent una feinada que el tenim allà, allà dalt, així que també una forta abraçada. Avui també tenim una convidada, per de, també col·laboradors habituals, com és la Martina.
Hola.
Bueno, us explico una miqueta. La Martina és una amiga meva, i avui ens ve a parlar de les relacions tòxiques. Ella realment es dedica a la fotografia, però bueno, per sort o per desgràcia ha tingut unes experiències doncs, que li donen al final una sèrie de coneixements sobre el que és tenir una relació tòxica, com sortir-ne, com s'hi entra, una mica tot.
Clar, vale? Pues en parlarem, però suposo que no és bo ser un expert en relacions tòxiques perquè és que ho has viscut i que no és una cosa agradable, no?
No, agradable precisament no és, però sí que al final és... aprendizatge. Ja. Vull dir que al final no tot lo bueno està lo bueno ni tot lo malo està lo malo, per sort.
Molt bé.
També tenim, com sempre, el Guillem Riera, aquí, que avui a més portes una sorpreseta o alguna cosa que avui... portes allà guardada que no sabem molt bé què és, però que després ho sabrem, no?
És el meu regal, digue'l, digue'l.
He entrat amb una capseta i he creat moltes expectatives diferents aquí. M'agrada crear això.
Expectatives?
Aquest neguit, eh?
Em deus un regal.
I no a mi també.
Diu, no ho sé. Com que tu també? Tu no t'assumis al joc. Home, què t'has pensat?
Home, l'Uri ja té una estanteria plena.
Claro, claro, és que ell és el mimat.
L'has d'omplir tu primer i després ell.
Ell és el mimat del programa, això s'ha de cara, tu.
Ginger, també, què tal, com estàs?
Hola, molt bé. Molt bé, molt bé, molt contenta sempre d'estar aquí. I entrar en...
En calor.
Sí, a més que m'ha regalat, bueno, m'ha deixat aquest bolígraf de color rosa supermono,
com
ha
dit avui. La penya no para de regalar-te coses, eh? Això no és just.
Que no, ara no,
és que avui li feia molt de conjunt, estava molt mono.
Avui com que va de pijo, pues va.
Avui vaig total. I a sota tinc les abarques i vaig amb el...
No ho
posava abarques.
Que vas molt blanquet. Així, mira, fas com de lado de fresa i nata.
Hòstia, no.
Tinc hora per la peluqueria, que a vegades aviat ja me'l tallaré.
Que no, que a mi m'agrada el pentinat aquest Justin Bieber, tio. Que quita anys, és veritat, és com les ulleres grans, no? Et tapen cara, llavors estàs més guapo, doncs tu igual.
Sí, sí, el típic tio amb barba, amb ulleres, que és en plan, estàs molt guapo perquè se't veu poc la cara, no?
Correcte.
Així anem. Gràcies, Lil, tu també
estàs molt guapa. Que no, que sempre estàs molt guapo, Uri, ja ho saps.
Anem amb la nostra convidada, la Martina, que ens ha parlat, bueno, que ens ha dit que avui venia a parlar-nos una miqueta de relacions tòxiques, de com detectar-les, suposo, també com trencar-les o com superar-les, no? Mm-hmm. No sé com
bueno,
vols...
Jo primer de tot vull anar al marro.
Ui.
Perquè això és un programa de sexe i jo la meva primera pregunta és, escolta, hi ha el mite de que en una relació tòxica el sexe és impressionant. Ah. Sigui pel que sigui, eh?
És veritat, aquesta llegenda, no sé si és cert o no.
No
aquesta...
ho sé, ara ens ho dirà la Martina. Això és veritat o no, Martina?
Aviam, jo crec que no està bé generalitzar per res del món, o sigui que suposo que cada relació tòxica també és com cada relació, que és diferent. Però sí que penso que sí que és veritat que al final són relacions que són com una muntanya russa, que sempre estàs com discutiendo y luego arreglándolo, etc. Llavors això genera adrenalina i suposo que també ho vius tot amb més intensitat, tanto para bien como para mal,
clar.
I suposo que d'aquí surt el mite. Jo personalment no crec que sigui millor... És diferent, però té punts molt negatius alhora, saps? Vull dir, pots tenir moments com que sembla que sigui inclús addictiu, perquè és com que si et tenen castigat sense parlar-te, sense...
Exacte.
O sigui, fent-te com xantatges com una mica emocionals i de cop et perdonen i de cop és com de... Tens sexe, doncs igual ho vius amb molta més intensitat,
clar.
Però alhora... et pot generar això, com una addicció, com si quasi com si fos una droga, saps? D'això és el punt de que estem bé, i si no està passant això, estem malament, i després inclús pots sentir-te pressionat de si no tinc sexe, això em causarà problemes, per tal d'evitar aquests problemes, però tinc sexe sense jo voler tenir sexe en aquest moment perquè
super
no em ve de gust. Llavors no crec que sigui tan real el mito de que sea mejor.
Suposo que és el que tu dius una miqueta, que quan estàs en una relació tòxica amb tantes altibaixos, quan estàs en el punt baix, i de cop hi ha un punt alt, que és quan hi ha la relació sexual, t'aferres allò i exacte, ho vius amb més intensitat perquè penses, clar, vinc de fa una estona, uns minuts o una hora, el que sigui, que la cosa estava molt xunga. Llavors és com que aconsegueixes aquests moments potenciar-los al màxim.
És una felicitat falsa, no? Com que has aconseguit solucionar alguna cosa que realment no has creat tu i no de llonses, però bueno, tens aquesta satisfacció de dir, oh, ara les coses ja estan bé, no? I potser, clar, t'han fotut tanta canya abans que dius, hòstia, que bé aquest polvo, no? Amb la canya que t'han fotut abans, doncs mira.
Bueno, i generalment suposo que és això, que al final les emocions estan com molt a baix o molt amunt, llavors no arriba a ser un punt real, perquè crec que el punt real per estar bé en una relació és quan tu et sents com en una línia recta, com en pau, saps? I les relacions tòxiques són realment una muntanya russa totalment.
Perquè tu, en quant a relacions tòxiques, entenc que hi has començat, hi has entrat, t'has emmerdat fins al coll i després n'has sortit. Em podries dir, per la penya aquesta que està començant una relació i de més, des del teu punt de vista, quines van ser les primeres senyals o red flags?
Com es detecta això?
Que vas dir, hòstia, això ja aquí em canta.
Aviam, cada persona és un món i no crec que ho puguis detectar sempre com amb el mateix com qüestionari, per dir-ho d'alguna manera. Però sí que realment hi ha com certes coses que et poden fer saltar les alarmes, com per exemple, si et sents com que perds com la teva essència, que deixes de ser tu, que t'estàs qüestionant tota l'estona si el que estàs fent està bé o causarà algun malentès amb la teva parella o repercutirà de manera negativa. Molts cops és com, hòstia, si dic això, si faig això, igual després s'enfada. I a vegades t'ho fan pagar com, ara no et parlo, o ets mala persona, o et fan sentir culpable, o sempre hi ha com un punt negatiu. Llavors has d'estar com tota l'estona com pendent de què estàs fent i mai ets tu mateix. Clar. I la sensació molts cops també és com si t'estiguessin xupant la sang directament, saps? O sigui, et vas apagant, et vas fent petit, perquè al final vas notant com una pressió darrere constantment que no et permet ser tu mateix. I una altra cosa que jo crec que és molt important és quan intenten allunyar-te del teu círculo. O sigui, les teves amigues, o sigui, molts cops pot ser, hòstia, aquesta amiga teva, tu vols dir que és tan amiga teva? Però jo crec que això ho està fent perquè s'està aprofitant de tu. I la teva família, ui, això, o molts cops és com de tot, o sigui, el missatge seria com de tota la gent que tens al teu costat s'està aprofitant de tu, o està jugant amb tu, i això et va fent sentir cada cop més petit, més petit, més petit, i li vas donant poder a la persona.
Clar, el que busquen és això, no? Com ser l'única persona de referència que tu tinguis a la teva vida, no?
Allunyar-te dels teus i de la teva
família.
Clar, és la manera de tenir-te bajo control tota l'estona. I et vas fent cada cop més petit, més petit, més petit, dubtes del que penses, dubtes dels que tens al voltant, i al final és com que aquesta persona és la que t'està protegint, o sigui, molts cops l'argument és lo hago por ti, cariño, saps?
Perquè, per exemple, per posar-hi xifres, perquè molta gent potser està a casa, està escoltant, per saber una miqueta quant temps és aquesta relació, no sé si això des del principi ja es detecta això o és potser amb el temps que es va veient això, perquè suposo que al principi em semblaria molt estrany que ja des del principi la cosa es detectés d'aquesta manera. No sé si és amb els anys, els 5, 6, els 8, no sé com aniria això.
Mira, normalment, almenys et puc parlar en el meu cas, les relacions que he tingut tòxiques han començat sent el príncipe azul.
Perquè em dius no han sigut només una relació, hi ha hagut algunes més.
Ara parlarem d'això, que és molt interessant, també.
Hi ha hagut una molt forta i les altres han sigut com que... O sigui, que al final molts cops t'hi veus que t'estàs ficant i com ja ho has viscut, costa frenar-ho, però ho frenes. Llavors és això, o sigui, en el meu cas ha sigut com al principi tot és màgic, tot és, a més, o sigui, venim d'una societat que ens ha ensenyat que l'amor és Disney, que tot és superromàntico, o sigui, romàntico, tot és superintens, superidealitzat. Llavors és com això, el paper d'aquestes persones són com molt de he vingut aquí a salvar-te, jo sóc molt interessant, molt egocèntricos, narcisistes, molt de jo tinc la raó de tot. I normalment et tracten al principi de meravella fins que veuen que tu fas coses a la teva manera que igual no és la que a ells els agrada per tenir-te controlat. Aleshores, aquí comencen els conflictes. Com has ido a este sitio, igual et diuen, sí, no passa res, vés-te'n amb les amigues, surt de festa, i l'endemà no et parlen. Clar. I t'han dit que no passava vulguis, res. No? Llavors és com de, bueno, jo ja, no, la pròxima vegada que surti, abans de sortir, pensaré si surto, perquè igual ja després l'endemà tinc problemes amb tu.
Aquesta és molt típica,
Sí,
també.
Sí, és molt típica. I molts cops són molt sutils.
Sí, sí,
que jo volia preguntar, perquè, clar, a vegades, jo, per exemple, que tinc una relació de fa mig segle, doncs què passa? Que... No, perquè també m'he trobat amb aquestes situacions, no?, per això, de sortir todo bien, i tornar i tenir la bronca, no?
Sí.
Al final, el que li volia preguntar a la Martina és... creus que les relacions tòxiques van vinculats a un perfil de persona que és totalment narcisista... I creus que es pot redireccionar això o com ho veus?
Aviam, jo crec que redireccionar,
això, sí.
Que a vegades em costa parlar català, es pot, si les dues persones que estan a la relació s'impliquen, se n'adonen compte, hi ha comunicació i sobretot és treballar cadascú amb ell mateix.
Exacte.
Perquè al final... si tu no te n'adones compte, si no te'n vols adonar compte, no te n'adones compte. Mm-hmm. I tots tenim gelos a vegades, o
sí,
problemes, inseguretats...
Que ens poden portar a tenir
normalment les persones tòxiques són molt insegures, però banda que són molt segures.
Exacte.
Aleshores, si tu et treballes a tu mateix, te n'adones que estàs fent mal a una altra persona a la que estimes, perquè en teoria qui vol fer-li mal a una persona que estima.
Clar, o sigui, si hi ha aquest nivell d'empatia, entenc que es pot arribar al punt de dir, hòstia, doncs treballem-ho perquè m'he donat que t'he fet mal o no sé què i que no és positiu per la parella.
Clar,
no?
Però hi ha d'haver una comunicació molt clara i molt directa, i les persones que normalment tenen aquest tipus de comportaments no tenen aquesta comunicació. Jugant a manipular-te, anar per les esquenes, fer-te sentir d'una manera... O sigui, per ells, per aconseguir un objectiu, en comptes de venir i dir-te, mira, m'he sentit insegur perquè has sortit de festa o perquè t'he vist amb aquest noi o amb aquesta noia o el que sigui, el que faran és buscar una manera de fer-te sentir a tu malament perquè tu no tornis a fer això...
Yeah.
Però sutilment, saps? Sempre és com tot dits càstigs, no?
Fent-te tu sentir-te la culpable, com que no sigui l'altre el comportament de l'altra persona que està fent malament.
I sempre és com, jo no tinc la culpa de res, la culpa és teva. Clar. O sigui, sempre hi ha aquest missatge. I tot es pot treballar i tot es pot solucionar. I més si hi ha relacions que comencen sent tòxiques i si les dues persones se n'adonen, s'estimen i s'ho treballen amb ajuda molts cops... Pues pots arribar a tenir una relació sana si tu vols. El problema és quan no reconeixes que la tens
no
o que ets una persona que està fent alguna cosa tòxica. O...
Sí, exacte, que no tens aquesta autoidentificació o autogestió de com te sents tu mateix i com estàs tractant els altres. I tornant a el que havíem parlat abans, què passa? Per què la gent que té una relació tòxica és probablement que en tingui una segona després. És a dir, que cauen en la mateixa pedra.
Clar, i a més una pregunta que també, si em permets fer-te, que potser a vegades et donen l'estigma de que tu també tens part de culpa perquè t'ha passat això més d'una vegada, que això és una cosa que òbviament, no és això, però que potser a vegades, sense escoltar o la gent que diu, i al final que és una tonteria, no?
Aviam, jo no sóc psicòloga ni especialista en el tema, i el que jo penso és que molts cops tenim patrones aprendidos, que molts cops els hem viscut quan som molt petits, que de coses que hem vist, sigui al cine o hem escoltat a la música, perquè és que també venim d'escoltar i veure una de...
El
tòxico és lo guai, saps?
Sí.
Que al final,
jo recomano Subnormal i Cuques. Aquí ho deixo.
Que toma.
Inconscientment, pues, molts cops, pues, això, repetim els patrons que hem après abans.
Clar.
I sí que és veritat que has de fer un esforç molts cops perquè... Tu no te n'adones que estàs atraient aquest tipus de persones, molts cops. Però un cop ja has viscut una cosa així, pues, almenys ja saps per on van los tiros. Aleshores, lo difícil molts cops és parar-ho, perquè sempre hi ha un duendecito en la cabeza que et diu, hosti, això... Jo, per exemple, recordo les meves relacions tòxiques als moments claus de no haver-ho deixat en aquell moment, que era com de, ui, això no és normal, això no m'està agradant. Yeah. Bueno, no passa res, o...
Sí,
perquè
et quedes, quan recordes moltes vegades, suposo, els moments bonics, que també, òbviament, hi ha en qualsevol relació, i t'aferres allò quan hi ha molts més dolents, hi ha molts més moments de drama,
de manipulació.
Però que t'aferres allò, perquè també és veritat que ara, després també preguntaré, què costa deixar una relació tòxica? Hi ha com un punt d'addicció, això que deies.
Totalment. Però és això, jo crec que sempre tens el duendecito aquest en el moment clau que dius, hòstia, això no m'està agradant, això no és normal i això pot anar pitjor. I, en general, a les relacions, si aquest... O sigui, si tu veus ja com... un indicio a que aquesta persona pot ser així, normalment no va menys, va més.
Yeah.
Aleshores, si en aquell moment saps dir fins aquí hem arribat, o sigui, prefereixo estar sola que viure això, tot bé. El problema és que molts cops són gent que ja t'atrapa i has d'anar...
I el que dèiem abans, no? El control, la manipulació, que ja saben com va, ja saben com fer-te sentir malament, com donar la pena, com...
Totalment.
Fer que la culpa no és seva, sinó que és de l'altra persona, i al final aferrar-te en allò que tu al final et sents també malament i dius, ostres, potser no m'estic precipitant, potser no és el correcte, que al final t'acabes aferrant allò.
I creus que, per exemple, el tema de que sempre tenim molt més en el cap de que un abús va més relacionat amb el tema físic i no tan psicològic. Llavors, crec que molta gent no...
No se n'adona de la manipulació
des del meu punt de vista,
ja,
penso que no se n'adona que això és un abús.
És un tipus de violència, no?
I també. Que, exacte, és que és una manera igual de...
I et pot fer el triple de mal.
Eh?
O sigui, et pot fer el triple de mal, un abús exacte. Psicològic que no un abús físic, exacte. Perquè al final molts cops van junts. Però l'abús psicològic et pot quedar... O sigui, més si l'has viscut com això, quan comences a relacionar-te... els teus primers nòvios, tal, et pot marcar de per sempre,
clar,
perquè al final és
sí,
algo que... I és tan sutil, i quan ets més petit no ho saps identificar. A tu no et ve de normal una persona i t'explica això no és normal.
Clar.
I a més és això, venim de veure que això és normal.
Exacte.
Sí, exacte. I el psicològic és el més sutil, el més difícil de detectar, i moltes vegades el problema és que un maltracte físic, la gent del teu voltant el veurà fàcil.
Clar, un psicològic
i se n'adonarà
no...
en compte. Un maltracte psicològic... Perquè a més a més aquesta gent que normalment és tòxica també sap manipular tot el teu voltant perquè sembli que tot està bé.
Exacte.
Aleshores, el psicològic és com molt difícil de detectar i
això
molts
viscut,
cops
eh,
no tens
com
no notes
de
un apoyo del teu voltant perquè ells no se n'adonen i tu pots estar explicant coses i molts cops et fan... O sigui, la parella et fa... O, bueno, la parella o el que sigui, perquè la relació tòxica també pot ser una amistat o
tant,
una feina o una, un familiar. Però... molts cops et fan entendre de no, jo, això no és tòxic, tu estàs loca. Saps?
Clar.
Que hi ha el rotllo aquest, també.
Gira la truita, eh?
Clar, perquè, a més, tenim uns patrons, el que deies tu, no? De tot el que ens han ensenyat des de petits, que és el que he de fer per ser feliç de veritat, no? Els passos que he de fer, el típic, no? De créixer, tenir una parella,
exacte.
Tenir fills, tenir una feina
fixa...
I que
t'enganyen, no?, amb el tipus de responsabilitat
exacte.
Que has de tenir una relació, com que et fan
exacte.
Creure que, d'alguna manera, tens una responsabilitat molt més enllà de la que realment tens
que al final, jo crec que la feina aquesta de la deconstrucció, no? Social, és superimportant de poder-la treballar des de tots els àmbits, no?
Clar.
Precisament per això, perquè no pensem que, per exemple, som feliços només si tenim una persona al costat. Som feliços només si consumim i comprem no sé quantes
exacte.
Coses al mes.
Sí.
Som feliços si tenim una feina només si és fixa.
Al final és un tipus d'adoctrinament, això.
Clar,
vull dir,
clar.
Ens adoctrinen en funció de l'interès que
clar.
Tenen. No? I no parlarem més perquè semblarem conspiranoi. No? Ja tirem una mica de la manta ja malament.
I el que no us he preguntat, no sé vosaltres, si ho heu viscut en primera persona, aquesta, que és una relació tòxica de qualsevol àmbit, ja sigui professional, sentimental, d'amistat, de qualsevol
jo,
àmbit, o sigui,
sí,
creieu que l'heu sentit?
A nivell tan heavy no, però sí el que hem parlat abans de dir, no, surt, que no passa res i demà tots feliços, saps? Pues sí que m'he trobat que el dia següent arribes i no tot...
Una mica el sentir malament,
exacte.
El fer sentir
sí,
malament,
sí,
el fer sentir culpable.
Si volies que no surt, si ja deien sí, tu surt, però arribes el dia següent i les cares llargues o que no et xerren, o, saps? Això sí que ho he viscut. I el dolent és que també ho arrossegues a altres relacions. I igual a la següent relació que tu tens ja deixes de fer aquelles coses perquè creus que poder aquella persona també li sentirà malament.
Exacte. Sí.
Llavors, bueno, això és una miqueta pues, el que tu dius, autoaprenentatge i bueno, el que, al final pues, ja has d'aprendre a dir... No?
Clar,
o sigui...
I l'experiència que també et dona, òbviament, amb 18, 16 anys, 20 anys, tens un tipus de relació que amb el temps pues, acabes... destriant què és el que vols, el que no
exacte.
Vols i com ho vols portar de la mala manera.
I el fotut d'això també és que igual ara, per exemple, amb la parella que estàs, hòstia, sí que dius, escolta, que surto i fins demà no torno,
no torno.
O el que sigui.
Fins al mes que ve, no?
Sí, no. Ja,
és el teu cas, eh?
Que tu, per exemple, tu pots veure d'una manera normal, saps? De dir, hòstia, a mi doncs, m'és igual que ho facis tu, saps? O sigui, que, crec que cadascú en la parella ha de tindre el seu temps i per ells mateixos i per l'amistat i la família.
Jo soc molt fan de parlar i treballar aquestes coses. Eh? O sigui, crec que és inevitable, tal i com ens hem criat tots, que arribin a passar aquestes situacions, per lo que deia la Martina, d'inseguretats que tenim amb nosaltres mateixos, gelos i de més. O sigui, trobar-nos en aquesta situació és possible que ens hi trobem, però, conyo, anem a parlar-ne i si sobretot la persona que està tenint aquesta actitud se n'adona i té la mateixa intenció que tu d'arreglar-ho, doncs, conyo, anem a treballar-ho. I a partir d'aquí estic segura que la relació serà més forta, no?
Clar.
Però... és algo que jo crec que tots ens hi trobem en un inici i que si el punt de tot és que la persona que ho està fent se n'adoni. Perquè aquí sí. Tens, pots fer el pas de...
Clar, clar, i a més, o sigui, no només adonar-te'n, o sigui, també acceptar-ho i fer l'esforç de, hosti, jo no vull ser així. Exacte. Jo t'estic fent mal. Mm-hmm. Vull canviar això.
Clar.
I aquí està, o sigui, és una feina que has de fer amb tu mateix, però a més has de comunicar-te totalment amb la teva parella i voler-ho canviar. El problema, que és quan es fa tòxic de veritat, és quan es converteix la relació en algú destructiu, que una de les persones se n'està donant que està fent mal a l'altra i no fa res per canviar-ho, sinó que diu, et tinc aquí i ara amb tu faig el que jo vull.
Exacte.
I per molts cops és això, per por de la mateixa persona que ho fa, de perdre-la, el que va fent és
I no sé si el que passa és quan hi ha un moment que l'altra persona s'adona i diu, ja no puc més, vull deixar-ho, que l'altra persona és un punt de portar-se bé durant X temps, una miqueta, fer una mica no faig res, tal, però que sempre això acaba tornant, perquè al final acaba tirant el monte, i és quan, a mesura que van aquests pics dolents, que hi ha el punt aquest que ara et volia preguntar, que és el punt de deixar-ho, de dir, escolta, fins aquí hem arribat, com es gestiona això? Perquè, clar, deixar una persona ja és complicat, si estem en una relació tòxica encara és molt més complicat, i com es gestiona el post, és a dir, un cop deixes aquella persona, una persona que sap manipular, que sap controlar, que et poden enviar missatges, que et pot anar fent coses. Com es porta això?
Aviam, jo crec que molts cops en les relacions tòxiques, des del meu punt de vista, la persona que està competint les conseqüències, el que fa és fer una feina dins de la relació, que és primer adonar-te'n, després decidir que no vols això, i com deies tu abans, és algo molt addictiu, que no te n'adones perquè t'enganxes a això, a la passió màxima, i després estàs com un perrito abandonado i te dan el huesito i vuelves, perquè ho entenguis així ràpid. I...
Hòstia, molt, sí, molt ben explicat, molt bé.
És que si no m'enrotllaria molt més. Llavors el problema és, quan tu te n'adones, o sigui, és com de, vale, ara he de sortir d'aquí, però com surto? Si jo estic acostumada a haver de... Per exemple, jo en el meu cas, per exemple, se'm controlava el temps que tardava d'arribar de la feina a casa,
hòstia puta.
Si passava... Més de... temps ja era ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién estás? O sigui, quan tu trenques, tu tot això forma part de la teva normalitat i del teu dia a dia durant aquests temps, i són coses que inclús et xoca. Jo recordo quan ho vaig deixar amb la parella més tòxica que he tingut, tenia el mòbil a sobre la taula i estava acostumada a no poder-me quedar sense bateria, haver d'avisar en cada moment, estoy aquí, estoy con tal, estoy con qual, i tenia el mòbil i deia, hola, se'm pot acabar la bateria, puc tornar a casa quan em doni la gana, i se'm feia com superraro, era com de, uau, saps, quina llibertat. Però per arribar a aquest punt és això, o sigui, jo crec que el procés el passes una mica encara estan en parella i en el moment que reuneixes la força, que és molt difícil per dir fins aquí he arribat, a més, quan ho deixes molts cops, la persona tòxica et busca de totes les maneres possibles i fent-se el víctima normalment de...
Ho sento molt, perdona'm, no ho tornaré a fer...
És l'únic moment en què normalment reconeixen que han sigut males persones...
Però ho fan també amb un objectiu, no?
Evidentment, amb l'objectiu de recuperar-te. O sigui, enviant-te vídeos plorant, missatges de eres l'amor de mi vida, me quiero casar contigo, bueno, whatever.
Sí.
I al final has de fer un gran esforç i necessites ajuda i apoyo dels amics i dels familiars perquè és molt fàcil tornar a caure en el joc.
I que moltes vegades tornes a caure. Vull dir que el trencar una relació tòxica molts cops a la tercera o la quarta és la que és la definitiva.
Totalment.
Perquè sempre hi ha aquesta tornada.
I necessites molta ajuda. O sigui,
I al final aquestes persones que creen aquest tipus de relacions tòxiques, des del meu punt de vista, és que clar, ells tenen aquest patron de que la possessió és la que tu em farà feliç.
Totalment.
Per això he de buscar una persona qui posseir, no? I que, a més, que jo tracto molt amb relacions especialitzades en relacions no monògames, què passa? Que aquest sistema, el que dèiem abans, no? de construir les relacions des de la no possessió, que et dones compte de que... Jo no em refereixo que les relacions no monògames són les veritables, i ni molt menys, sinó que practiques molt aquesta diguéssim, despossessió de que per tenir amor i realment que t'estimin no vol dir que hagis de posseir.
Clar.
No? Llavors això doncs, és una feina profunda que fas quan comences a descobrir aquest tipus de relacions i a més també evidentment és deixar-te de molts prejudicis de que perquè algú m'estimi ha de ser sempre per mi.
Exacte. No? Sí, 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 una mica així. Jo volia preguntar també, perquè bueno, la Martina es dedica a la fotografia, està en contacte continu amb artistes, de més, i bueno, treballa molt a la faràndula i de més. Llavors, clar, jo entenc que... Ara, bueno, jo ho dic així, vale? Però és com...
T'has fet fotos de tu, Nil?
Mundo... Home, clar, ah, vale, vale. Els últims fotons que he posat són d'època.
Ah, sí? Ah, no, no, brutal,
és
brutal.
És mi fotògraf oficial.
No, no, brutal, brutal. No? Ens hem de fer fotos de l'equip d'Energia Sexual,
ah,
encara.
Ah, sí, doncs mira.
T'hauré de contractar, Martina, voleu.
Bueno, li volia preguntar que, clar, en aquest context, jo, per exemple, que també faig les meves cosetes, pues tinc la sort, i fixa't com és la societat, que jo les primeres vegades que m'anava a fer eventos sola i de més, em sentia, o sigui, per tenir l'acceptació d'ell, en plan, no passa res, carinyo, ves i tal, i el dia següent todo bien i tal, em sentia malament. Sí, em sentia malament perquè pensava que no era el normal, clar.
Tot, ja.
O sigui, tampoc he estat jo en relacions molt tòxiques, o almenys igual no me n'he donat, però la sensació per com m'han educat és que jo, per ser dona, també, doncs, hòstia, anar a fer un bolo i tornar el dia següent a les 6 de la tarda igual no és massa normal, i que la meva parella reaccioni bé... pensava...
Clar, no és una cosa que tenies tu interioritzada, clar, ni que haguessis viscut.
Jo pensava, dic, hòstia, pues no pot ser... No, se'm fa raro, sí. Se'm fa raro que no m'estigui passant algú tòxic ara mateix, perquè a mi m'han ensenyat o he viscut al meu voltant que si una persona o una parella feia això, el dia següent ja havia...
Sí, però això a mi també m'ha passat, i de fet, sí, m'ha passat fins no fa molt ara amb la meva parella actual, o sigui, de fer coses que abans jo pensava, dic, ara quan arribi a casa tindré broncote o males cares i tal, i d'arribar a casa i, hòstia, obrir la porta ja... Que et saludés amb alegria i tot això era el rotllo.
Et trenca el cap, això.
És del rotllo. Clar. Hòstia, però que guai.
Sí, 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 sí.
Llavors,
és guai, és guai.
Si us passa això, quedeu-vos allà, que és el vostre lloc.
Sí. Bueno, jo el que li volia preguntar és, clar, que això, que entenc que en aquest món, a més, es pot donar molt més aquest perfil de relació tòxica per això, perquè són persones que sempre estem amunt i avall, que molts dies no dormim a casa, que tal. Llavors, com portes una relació tòxica tenint aquesta professió, saps? Ha de ser una merda.
Aviam, realment, per sort, jo ara ja no estoy en esos mundos. Però, clar, realment jo puc parlar a nivell personal. Sí que és veritat que el món de l'artista sempre... Bueno, no sempre, és que tampoc, també és molt generalitzat.
La gent es pensa que el món de l'artista és un...
No, no, saps què passa? Que jo penso a vegades, els artistes som uns cabezalocas, som una mica pues, aquesta desorganització que alhora ens fa ser tan creatius.
Jo crec que el punt de l'artista, i és una notòria que tinc jo, que aquí sí. No ve cuento perquè te la fico aquí, com fan coses, fem coses que ens agraden tant, estàs tan alegre amb la vida i tal, que llavors estàs més content amb el món, estàs més de bon rotllo, i això fa que estiguis també portant una vibració que la gent percep com xula, com divertida, com tal.
Claro.
I això et fa teixir més relacions socials amb el món.
Exacte, sí, i això està de puta mare, però al final, si tu tens, et dediques a això i, no ho sé, jo parlo igual pel meu cas, Jo sempre he buscat persones que estiguessin més bé del terrat que jo. Vull dir, perquè m'entengueu.
Amb les amigues no. Per acabar dient això.
No sé, que fossin pues, això, que em donguessin aquest equilibri que igual jo no tinc. I crec que a vegades...
A l'ordre del desordre, no? Una miqueta
clar,
al contrast.
Clar, crec que a vegades les persones tòxiques també abusen d'aquest perfil artístic que necessita, doncs, algú que el guiï o que l'acompanyi o que l'ajudi a ser pues, més endreçat i constant amb les seves coses. I llavors... Em dóna la sensació això, no? Que a vegades aquest va vinculat a això, a aquest perfil de que manipulen a través d'això.
Aviam,
també, no?
Jo crec que també és com molts cops... Crec que un cop vaig veure una frase que era com de si t'has fijado en la que està bailando en el pòdium, no vulguis que després estigui a casa tancada comiendo palomitas un viernes viendo una peli, saps?
Sí.
Llavors és com molts cops els perfils tòxics fan això, es fixen en gent que crida l'atenció, que fa moltes coses o tal, i van apagant-la i aixafant-la perquè ells, en el fons, s'estan sentint per sota. I la seva manera de sentir-se bé és com et vaig aixafant, et vaig aixafant, et vaig aixafant. I realment, combinar una... O sigui, al final, parlant d'artistes ara, si tu estàs fent una cosa que t'agrada molt, tu la teva prioritat serà aquesta. O sigui,
sí.
Si tu has de fer bolos i has de viatjar, serà la teva prioritat.
Sí.
I tu buscaràs algú que t'apoyi i et digui tia, t'ha sortit això, doncs vés, passa-t'ho bé... creix professionalment. Una persona tòxica no et deixarà fer això. D'alguna manera o altra t'estarà influint...
Com perquè no és el teu camí, no?
O ho estaràs fent i estaràs pensant... o sigui, no estaràs feliç mentre ho fas perquè estaràs amb el neguit de que la persona estarà passant-ho malament o et farà entendre que ho està passant supermalament, perquè després el ladrón se cree que todos son de su condición, també t'ho dic. I al final, pues, tries per fer el que t'agrada o per estar en una relació tòxica. Sí, aquest és el problema de les relacions tòxiques, que molts cops quan surts dius, hòstia, he perdut el temps d'una manera increïble.
Obres els ulls, no? Clar, clar. Bueno, per últim, jo et volia preguntar quins consells li donaries a un noi o noia, no? Perquè ja tot, que es trobés en aquesta situació que diguis, hòstia, m'he adonat que, joder, red flag, red flag, red flag...
I... Sí, alguns punts que tu poguessis... O que, clar, al final generalitzar una miqueta, no? Però aquests coses que diguis, ostres, si passa això, atén, atenta.
Aviam, jo crec que, en el fons, és molt difícil de contestar perquè tots tenim petits comportaments tòxics. Sí. I, al final, jo crec que com a persones el que podem fer és, per exemple, jo quan veig una reacció tòxica d'una amiga meva o d'algun familiar o el que sigui, li dic, ei, ojo amb això,
cuidado.
Li dono la volta una mica de per què estàs actuant així, igual és que et sents insegur per això, igual seria millor comunicar-ho d'aquesta manera.
Exacte. A tu t'ho van dir, els amics, entorn, familiars, es van adonar i et van dir, escolta'm, atent,
que jo estava
atenta,
en una relació exacte. Tòxica, uau,
sí, no?
És
vale,
que
vale.
Era una altra persona.
Era evident,
és que jo no era jo, o sigui, jo estava petita, o sigui,
no
em costava...
No era ella, i a més és el que ha comentat ella, que aquest tipus de perfil també ho fan molt bé en públic, saps?
Exacte.
O sigui, la de més gent, jo, per exemple, que vaig conèixer el cas i de més, si no m'ho hagués dit ella, igual hagués pensat que era una persona una mica soberbia, saps? I ja està, saps? O que... Però no ho hagués imaginat, no? Perquè al final ells fan una feina molt de bien queda, d'escolta, crear el seu personatge per no
clar,
trencar una
mica
el seu joc.
Tenen un paper molt ben construït.
Molt ben construït, molt, molt.
Sí, sí, sí.
I res, o sigui, realment...
Que busquin ajuda una mica en els familiars i en els
sempre
amics, no?
Sempre, mira, jo crec que és molt important, molts cops ens callem les coses pensant, perquè com que se'ns està manipulant d'una manera tan greu, penses que el que estàs veient no és tòxic o que no està passant. Aleshores, està molt bé com compartir-ho i preguntar-ho amb la gent del teu voltant, inclús, sobretot, amb la família. O sigui, que la família és la primera que se n'adonarà molts cops,
sí,
et dirà, hòstia,
sí.
Això no. Sobretot, no trencar mai el teu cercle més proper. O sigui,
clar, perquè
et vas allunyant... I després també, en cas ja extrem de jo sé que estic en una relació tòxica, vull sortir, hi ha ajudes. O sigui, hi ha molts llocs que t'ofereixen ajuda. Jo, per exemple, quan vaig trencar amb la relació que vaig tenir de més petita, que ha sigut com la que més m'ha marcat i tal, vaig haver d'anar en un centre de dones maltractades a exposar-ho perquè jo estava tan feta un liu que no sabia ni si era real el que em passava, ni si... Jo tota l'estona em sentia culpable de tot. Yeah. O sigui, al final tu et sents que tu tens la culpa de tot i que t'han tractat així perquè tu t'ho mereixes. Perquè al final és el que t'estan dient cada dia durant molts dies. I tu penses que això és la normalitat. I després et costa moltíssim veure que la vida no és això. Saps?
Exacte, ni que tu tampoc ets això, no?
Exacte, que arrastres com això una sensació de sentir-te culpable per tot, de dubtar de tot, de por a ser manipulat. Llavors, està molt bé anar a un lloc que te passen el maltrato de manual,
clac.
Perquè és que al final és de manual. I hi ha gent que ho fa més d'una manera o d'una altra, però al final tu t'ho llegeixes i dius, hòstia, vale. I hi ha ajudes.
Clar.
I t'ajuden amb teràpia i
a reconstruir-te, no?, d'alguna manera.
I aquests abusos que és evident que es donen tant en el gènere femení com masculí, però sí que és veritat que en el gènere femení és molt més habitual, perquè al final cap les dones diàriament, en totes les situacions de feina, social, tot, rebem una sèrie de micromasclismes, que li dic jo, que no ens n'adonem. O sigui, des de petites estem
ja
habituades
sí.
que això
sí.
és lo normal.
Totalment.
I nosaltres mateixes moltes vegades fem coses que si les penséssim dues vegades no les faríem.
I parlant d'això, creieu que hi ha més casos de toxicitat de l'home cap a la dona o al revés? O d'ambdós pel mateix nivell.
Com jo crec que generalitzar, però...
Jo crec que és molt generalitzar, vale? Estem
sí,
aquí fent una
generalitzar.
Mica la patillada, però bueno, jo no ho sé. Tinc
que
aquesta pregunta.
És que jo al no viure tampoc a primera persona ni això, doncs tampoc no et sé dir, perquè tampoc no...
Però és allò que surten a les telenovel·les llatinoamericanes, no? Per exemple, que ho han normalitzat molt, tot el tema de la toxicitat, i es té a la dona com en un estereotip molt tòxic.
Clar.
Ja no sé si és per un tema cultural... No, vull dir, perquè igual jo del meu voltant sí que conec més casos de l'home tòxic cap a la dona, però també tinc present que hi ha un perfil de dona tòxica.
Sí,
també és bastant heavy, no?
Vull dir que relacions que són les dues persones.
Exacte, això ja és bomba.
Això és el que estava dient, que al final ve per les dues bandes, però per, bueno, hi ha molt més en el sentit doncs, de femení. Sí.
Però i molts cops, a l'estar en una relació tòxica, et genera comportar-te com una persona tòxica. Clar, perquè és com tu, aprens, o sigui, tu, jo no puc fer això perquè genera conflicte i tu pots fer el que tingui la gana.
Que tu
exacte,
saltes,
et fa com... Et deixa tan...
Clar, i moltes vegades ara estem també en un moment social en què les relacions, com que des del punt de vista femení, el que deies tu, no?, li volem donar la volta, mm-hmm, al final fem el mateix,
exacte,
però en el sentit contrari. Exacte. En lloc de buscar un equilibri i una igualtat, estem com... Jo he sentit més d'una vegada, ah, los tíos no hacen esto, pues yo ahora yo soy así, así, mm,
clar,
así.
Clar, que en realitat el seu seria dir, escolta, m'han fet això de mal, jo no vull ser aquest tipus de
exacte,
persona.
No? Exacte.
A
no?
L'experiència que ens ha parlat avui la Martina, tant de bo, si ho esteu veient des de l'altre costat i algú amb això detecta que el seu tema, la seva relació o alguna de les seves relacions és tòxica, s'ha de posar a punt final, que demani ajuda, que ho denunciï, que hi planti cara, perquè, òbviament, de les relacions tòxiques també surt i claro, més forta i més endavant a tot. Per tant,
claro que sí.
Gràcies, Martina, per explicar-nos això.
Gràcies. Sí.
Queda't per aquí, que de fet encara no acabem, que de fet tenim la Ginger i el Guillem, que ens porten cosetes.
I el Guillem ha portat un paquet.
Un regal, el regal. Però, Ginger, a més, tu ara estàs amb projectes nous, amb no en tinc a puntar, perquè tenim un boli que ha acabat aquí.
Us explico.
Doncs, ara, en el mes de març, doncs, he engegat els projectes que ja tenia feia temps pensats i que per fi els he posat en actiu. Un d'ells és un que es diu Cenas con Ginger.
Ole, ole! Com m'agrada aquest nom. M'agrada molt.
Però què diries tu, Ginger?
Jo li havia dit que havia de fer un podcast també d'això.
Sí,
que cada dia portés algú diferent, saps?
Sí. Que aquest any en faré en castellà, ja que tinc l'oportunitat aquí tan xula de fer-les en català, doncs ho faré en castellà. I a més, doncs, aquests dos projectes de les Cenas con Ginger es tracta doncs, de fer doncs, una espècie de taller o workshop, com li vulguis dir, en el que doncs, s'exposaran una sèrie de
conceptes, idees,
de lo que és una relació no monogàmia, més aprofitant que és el mes de març, doncs sí que m'he dirigit cap a les dones, encara que tenim obert a tot tipus de persones que vulguin explorar aquest tipus de relacions. I ho farem en The Social Hub. Sí.
Què vol dir aquest?
Perquè perquè em sona molt a mi, això que acaba.
La Social Hub.
Hi ha un col·laborador que treballa per allà, no? Ara he caigut, que el seu aniversari va ser allà.
Ivan Bright està allà penjat doncs, el dia 20 de març per fer doncs, el primer Cenas con Ginger. I després, a través del Museu Eròtic de Barcelona, doncs, també estic organitzant un altre el dia següent.
I com ho hem de fer, si volem aquesta cena com Ginger, on hem d'anar?
A Ben Bright, el que passa que us recomano primer que m'escriviu al meu Instagram, ginger-mentoring, em demaneu informació i jo ja us passaré els enllaços per poder...
Ginger-mentoring.
Clar,
molt bé. Així que estic molt contenta que per fi
20 de març tenim això, i el 21 de març has dit que també tenim això del Museu Eròtic.
Sí.
Sí,
i més cosetes, evidentment.
I aquí cada... Més coses. Aquí regularment...
Però la idea és anar ja arrencant amb més freqüència doncs, tot el tema d'aquests tallers, que a més... normalment el sol fer el faig en quòrum gran també, però aquestes Cenas con Ginger és amb un target més petitó, molt proper, doncs les persones...
Quanta gent més o menys?
Normalment 12-20, com a molt. Sí, perquè quedi tot molt més proper, que sigui, doncs, que sobretot la gent se senti en un espai segur, ah, on pugui donar el seu punt de vista sense cap tipus de prejudicis ni ser jutjat, i que entre tots, doncs, puguem sumar, no?, experiències. Vale. És evident que des de la meva experiència, doncs, jo obro debat i parlo sobre aquest tipus de relacions, però el que vull és que tot sigui molt participatiu.
Hi ha una pregunta que tinc, és una quedada, perquè tu dius, per exposar temes, per parlar de temes, és a dir, més un clar, punt de concepte, clar, que potser hi ha gent que està escoltant i diu, ostres, és un
anem
sopar,
lligar,
així
no?
M'ha lligat una miqueta.
No. El sopar, el concepte és un taller, xerrada, uh-huh, vale, en la que tractem tot això, i a més també donar l'oportunitat no solament de poder expressar-se, perquè uh-huh, moltes vegades la gent em diu, és que només per tenir un espai on poder expressar en aquest àmbit, que no ho tinc, aquesta oportunitat, i a més, doncs, per conèixer altres persones que també tenen aquesta visió de la vida o que estan explorant tot això, mm-hmm, i que a vegades costa trobar gent en la que puguis tenir, clar, un match en aquest sentit.
I tant,
no?
Avui dia la gent els hi costa parlar d'això. Mm.
I aquesta és la idea.
M'agrada el teu nou tatuatge, Lil, que t'acabes de fer fa 10 minuts.
Ha liat un aquí, porto estona
sí,
veient-ho,
ja,
però com que no em mirava...
Un segon!
Jo anava veient les gotes com anaven caient.
Sí, no, mira com estava. Sí. Aquest senyor,
no a l'arriba,
no funcionava el boli, i diu... Re, bueno, espera't, que la Martina ho ha intentat també amb la bamba, eh?
Sí, hem provat diferents formes per guixar.
Això funciona amb la bamba, tal, no funciona. I diu, res, ho cremo, porta un matxero. Pues l'has fet complert, i jo que sóc una inquieta, pues l'he agafat i he parit aquí una taca, que ja veuràs, vindrà el Buenafuente i em fotrà un moc cap.
Fins aquí, ja
veuràs.
Però
m'he tacat la cara,
no,
també.
No,
has estat a punt, eh? La mà sí, però hi ha hagut un moment que t'he vist així i dic, merda, que la
seria brutal.
Seria brutal entre el cabell
vermell... No us daré ese gusto.
El cabell vermell i la cara blava, ja tot culer, eh? I
vinga,
sí, total. Però vaja, tal com et dic, que l'he liat una mica amb el boli, però tenim una sorpreseta, tenim un regalet que, bueno, crec jo. Ara no sé si és per mi, per qui
és
perquè
per
tenim
mi
algú...
o no?
Guillem,
no ho sé,
ara,
ho sé.
Guillem, què por... Bueno, abans de tot, perquè tu m'has dit, avui porto una cosa que vull parlar i que és tal...
Primer parlo i després tu...
Primer parles i encara vols aguantar fins al final el tema del paquet.
És que va una miqueta relacionat tot, llavors, pues... Així creu més expectativa, més intriga.
Tranquil.
Com
estiguis molt estirant aquí, ens acabarem embadornant amb el boli, no pateixis.
No és molt lubricant, allò, eh?
A veure, què et parles?
Doncs us parlo una miqueta de les joguines sexuals que podem utilitzar en espais lliures. Òbviament, hem de saber que fer-ho en un lloc en un espai lliure està penalitzat amb una multa.
És a dir, utilitzar un vibrador, un...
Sí, estem fent promoció d'algú il·legal, m'ho sembla a mi, o no?
No, sí, estic dient que si ho feu que no us pillin.
Molt bé.
En llocs tancadets, però que hi ha gent que li agrada molt fer coses en públic, saps? Mm-hmm. Sí, pues, entre parelles i... Pues, bueno, ja existeix aquest tipus de morbo, no? de que no em pillin.
Total.
Vale. Doncs, bueno, us porto una sèrie d'articles que poden ajudar una miqueta tant a la relació com a un mateix per disfrutar una miqueta a l'aire lliure, no?
A veure, vale. Doncs va.
Llavors, de primer, tenim les bales vibradores. Per què les bales vibradores? Són així petitetes, com un matxero, com un pintallavis, i passen molt desapercebuts.
Són
no?
les que porten el mando?
Sí, home,
no, això no.
Ah, no?
Encara no.
Següent. Tantes coses.
No, hi ha unes bales vibradores així molt petitetes, que és com si portessis un pintallavis. Ho pots portar al bolso tranquil·lament o ho pots treure.
Que té com unes pedretes dins i fa com que vibrin una miqueta sola.
Sí.
Una mica com unes coses que es deien, no sé si com es deien, que tu tiraves i que donava voltes, que era per nens, que jugàvem, no sé com es deien. No sé si us recordeu vosaltres. Estic aquí, sent boomer.
Ara m'has bloquejat.
Bueno, una cosa que hi donava voltes i era com una forma d'imant... Va, d'igual, allò era.
Vale, pues eso.
La bala vibradora, deixem-ho així.
Doncs aquest tipus de bales vibradores doncs, bueno, van molt bé perquè passen desapercebut, no fan molt de soroll i pots jugar a qualsevol tipus de lloc sense que et vegin. Llavors, doncs, bueno... Si voleu provar...
És per jugar tu sol, per això? En plan...
Aviam, clar, depèn. És perquè igual et dic, sí, pots jugar tu sol, però igual queda una miqueta de...
Clar. Una mica raro.
De boig, que estiguis allà en una cantonada del parc, saps?
Bueno, clar, clar, si és per fer un públic, sí que és veritat que clar, és una mica clar, raro sí, que ho facis tu sol. També faig unes preguntes a vegades.
Aquest tio
però tu ja saps que hi ha molts llocs a Barcelona.
Sí, bueno, sí, clar, clar. Exacte.
D'on pots jugar sí, solet
i pots acabar completet, no?
Sí. Acompanyat. Sí, sí. Vaja, a l'aula
més tenim. Perquè avui sí que has d'estar al temps. Avui estem fent un programa maxillarg.
Sí, sí.
Jo em dono compte, però bueno. Sí, sí. Vaig a saco.
Això.
El que tu deies.
Dame ya el regalo.
Això que deies tu del control remot, ara vinc a jugar amb aquestes. Pues, per exemple, si estàs en un sopar amb la teva parella, pues, bueno, existeixen els vibradors aquests petitets que tu te'l pots posar dins, pues, o per la vagina o pel cul, i la teva parella pues, té patria i potestat de jugar amb el mando o amb una aplicació, que també es pot fer amb
important.
Aplicació.
Important, a més la gent de Sisidri m'ho sap, no utilitzeu bales d'aquestes o vibradors d'aquests de vagina en el cul, perquè si no tenen el sí, tope se't queda dins i has d'anar a l'hospital.
Claro. N'hi han de diferents, sí, sí. Diferents, però bueno,
a la web en trobareu això, no? Una cordeta perquè ho poguessis recuperar, no?
Exacte.
Clar, si no té tope, com allò tira cap a dins i jo tinc molts amics metges que han entret moltíssims d'aquests, sí, no? Però moltíssims, vull dir, més del que ens imaginem.
Bueno, això com jaques, no? Que li van sí, trobar sí. Un cotxet de joguina dintre del rectanal. Sí, bueno, havia més jaques, tio.
Un cotxet de joguina?
Un cotxet de joguina, allò que fent el tonto, pues nada.
Ah, bueno,
un cotxecito no. D'esca elèctric, pues vinga, cap endins, també.
Vale, jo m'estava imaginant un...
Home, no, collons, un cul així deuen tenir pobres, no?
Tenim una... El que us esteu enrotlleu són vosaltres.
Sí, sí, sí. Segueix.
La següent serien les braguetes vibradores.
Oh, sí.
Vale? Que aquestes pues, cada cop estan més, bueno, més en auge perquè bueno, és una bragueta que tu la pots portar en el teu dia a dia tranquil·lament.
És una calceta.
Una calceta, sí. Mm-hmm. Tu la pots, pues, te la pots autogestionar tu mateix també, o amb mando o amb una aplicació.
S'ho vas tot el dia flipant, no?
Sí, sí. Hi ha algunes que ja venen amb una... Sí, que ja porten el que és el vibrador incorporat i uns altres que tenen com un foradet perquè tu li puguis incorporar segons
el
qui...
El tamany que altra... tu vulguis, no?
Exacte.
En plan...
Brutal.
O el joguet que tu vulguis aspirar, que sigui adaptable a allò.
La caixa saps? No hi haurà aquí, això?
No ho sé, no ho sé. Després, per últim, tenim els mini-vibradors, ¿vale? Que serien pues, com això, com les bales aquestes vibradores que hem dit al principi, però que tenen a la punteta la típica bola que es va movent i va fent pues, les seves travessures per dins, saps?
Que
va...
mm-hmm. Hòstia, que curiós.
No toca paret aquesta, i fons, sinó que no toca més paret que fons. Uh-huh. Vale? Però és un altre tipus de joguina que també s'utilitza moltíssim.
Brutal.
Que
guai. Vale?
No, brutal.
Des d'aquí recomano que si ho feu en jocs públics o en restaurants, en família i de més, proveu abans.
Home, en família, tio.
Sí, home, sí. Proveu, que ho provin abans a casa, perquè... Aviam, de normal has de saber que uns fan més soroll que uns altres, llavors, per tal que no et pillin,
hòstia,
que no estiguis tu enmig d'un sopar i hi hagi aquest moment de silenci i s'escolti un... i no sigui el
però
mòbil.
Però una cosa, hi ha algú capaç de poder dissimular això?
Perdona, però allà jo m'estic recordant d'una clienta que tenia que quan trucava al despatx sempre em contestava de... Ah, saps?
Ah, sí?
Ara te lo paso.
Clar, estava tot el dia amb les calcetes aquestes regalades.
Devia ser que utilitzava molt aquests joguets, perquè, vamos,
Tal qual. No. Llavors això que disfruteu, però feu-ho amb una miqueta de cap, que no us pillin, i a disfrutar. I ara sí.
A veure, ara és el moment. És el moment. Però la primera pregunta.
Ui.
Per qui és aquesta caixa?
Com no em digui que és per mi.
És una caixa que, com veureu, si tots els, tots els productes de Sexy Dream... Aquí hi havia l'etiqueta de la direcció, però venen sense cap tipus de logotip que després puguis
clar,
dir...
O amb la forma fàl·lica o qualsevol...
Exacte, que dius, hosti, que m'ha arribat això com a l'Express, que a vegades ho foten a l'envoltori, doncs això totalment discret, super us discret. Arriba a casa així.
Sí.
I això és pel moble de la Lil.
No! Oh!
Aviam.
Tongo!
Una merda, Tongo! Una merda, que aquests són portadors.
Ara l'ha d'obrir i veure on el podria utilitzar en un lloc públic. Eh?
Ui. Pot haver-hi en relació amb això.
Pobre Lil, no.
Pensant, ja veuràs tu...
Quant tens
del
proper sopar familiar, Lil?
Hòstia, no. Calla. No. Jo amb la família... No, la podria parlar. A més, jo soc molt expressiva, eh? Vull dir, a mi se'm nota fijo.
Ai, ajudeu-me.
Trenca'l.
En el próximo concierto, Cris.
Hòstia, no, calla. Hòstia, tu donant idees,
mira,
eh?
Mira. Fotria bons gals, eh?
Sí, gals en fotré segur. Aviam, que sóc una mica cor, que ajuda'm, que si no aniré molt lenta.
Mira,
perquè
veus,
aquesta casa
l'Uri ja en té traça,
discreta,
eh?
Ja, sí, sí,
l'Uri.
Veus, clar, li has regalat tants que, clar, ja
l'Uri. Sí, l'Uri, en caixes?
Aviam, aviam.
Em fa molta il·lusió. Oh, no! Oh. Què és això?
Això, no, òbviament, no és per portar el bolso, eh?
Oh, bueno, això ho dius tu, eh?
Mira,
però...
mira que xulo, que això, també.
Guapo, amb els bolsos que portem les dones...
Ara només necessito que m'expliquis què és.
Doncs mira, aquest és un vibrador... Vale, és un vibrador que ara està molt... molt, bueno, és molt Vox Populi, que es diu... Perquè, bueno, si t'hi fixes, té una, com una espècie de llengüeta davant,
sí,
que és pel clítoris.
Ai, m'encanta! Llavors... Com ho has sabut? Com no. ho has sabut? És perfecte per mi, o sigui, té com doble funció, no?
Exacte, té doble funció, bueno, o triple, en aquest cas. Serveix de consolador, de vibrador-consolador, i té la part també de vibrador-consolador amb la llengüeta del clítoris. O sigui, tens un clímax aquí 360 que no te l'acabaràs. O sigui,
jo... fem una cosa. La propera setmana o l'altra...
No.
Sí. Bueno, si vols, sí, però això cadascú... Explica'ns què t'ha semblat. Que la valoració, que ens expliquis
pues
una miqueta...
Què m'ha semblat?
Quan torni, jo només faré una pregunta.
Què tal? Que passa, aquí hi ha una altra cosa, eh? Aquí...
Bueno, si arribo 10 quilos més prima, doncs pues ja sabeu, he estat allà fent exercici.
Aquí hi ha un iPhone?
No. Ah, que cabrón! Hòstia, tu, que ens sigui una bona
parada. Però ja pots veure que té un fotimer de funcions aquí al costat, ho pots veure.
Ah, mira, cuidado, eh?
Canta.
10 modes de vibració... Sí, perdoneu, per la tos, que estic una mica... Medical grade silicone, o sigui, de silicona mèdica, molt bé.
Silenci, modo silenciós.
Claro. El 100% waterproof, very important, això, tio.
Bueno, te'n recordes o no? Aquí hi havia una frase que...
Tampoc es pot submergir, eh? Tampoc no és per banyar-se. Es pot,
o sigui,
però
pots,
no,
però
no te'n vagis a fer submarinisme. Això era la frase.
Però la banyera, en plan tonto...
Amb la banyera sí,
no?
Es pot utilitzar. Vale. Es pot utilitzar.
Bueno, dius, no, per si em fas utilitzar la dutxa.
No? Sí, no, sí que es pot mullar i pot submergir, doncs, igual 5 metres, com
sí,
molt.
Sí, motor silenciós. Sí, perquè jo en tinc un que fot un xivarri que flipes, eh?
Doncs ja saps, ara va a provar-lo i ens diràs què tal.
Ho provarem i pues, Guillem, gràcies. També a la gent de sexydream.es.
Moltes gràcies.
Gràcies. Adeu, i ens tornem a veure quan la propera setmana aquí, com sempre. Ginger, també, un plaer que estiguis aquí, com sempre. I ho recordem,
igualment,
eh? Ginger Guiobaix Mentoring, allà per apuntar-nos a les escenes de Ginger i també el 21 de març, que tenim això en el Museu Eròtic de Barcelona, que ens has explicat. Martina, també moltes gràcies per venir. Ja t'hem dit abans gràcies, però que una altra vegada...
Feu un check a l'Instagram d'aquesta dona, que ha fotut unes fotografies que fan por.
Com és?
Ho dirà ella millor perquè...
No, clar, si no tens apuntat.
Martinink, amb dos cas. O sigui, Martini Inc... i amb dos cas.
Clar, és una mica així, jo sempre em confoc, per això dic que ho digui.
Tothom es confon, vale. Vull canviar el nom.
Martinink.
Si voleu, el nostre Instagram, @energia_sexual, Spotify, Apple Music, iVox, també a través de YouTube, i qualsevol cosa, pues, estem allà.
I el WhatsApp, també, que no l'hem dit avui, tio, perquè ens envieu les consultes, qualsevol, inclús historietes rares que us passin, al 686-922-355.
I Lil, pues, que vagi molt bé. I a gaudir-ho.
I a gaudir-ho.
I tant, que no
que no ve, ja t'ho dic jo. Que vagi molt bé, fins la propera setmana.
Adéu.
Adéu.
Energia sexual. Subscriu-te al nostre podcast i descobreix més programes i contingut exclusiu accedint als 40podcast a los40.com i als40.cat i a l'app dels 40.